Aquest dimarts, al primer segona, parlem de la Festa Solidària Posa't la Gorra. És una iniciativa que treballa per millorar la qualitat de vida a infants i adolescents amb càncer i també a les seves famílies. Se celebra aquest cap de setmana. I seguirem amb el capítol de festes majors. Avui parlem amb el grup de festes de Can Serra. I finalitzarem el programa parlant també de l'actualitat des d'un punt de vista molt original, el de les nostres veïnes expertes. Així que comencem. Benvinguts al primer segona. Doncs, com us dèiem, vam començar fa gairebé 40 anys que la FANOC, que és l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, treballa per millorar la qualitat de vida a infants i adolescents amb càncer i també a les seves famílies. I ho fan amb diferents iniciatives. Una d'elles és una festa solidària que segur que n'heu sentit a parlar. És Posa't la Gorra, que fa 25 anys i que aquest any es celebra per segon cop, per segona vegada aquí a l'Hospitalet. Serà diumenge, dia 7 de juny, i serà també als jardins de Can Sumarro. Per parlar-ne, avui ens acompanya el nostre convidat, que és el Narcís Serrat, és el gerent d'aquesta entitat, com dèiem.
Correcte.
Narcís, com estàs? Bona tarda, gràcies. Hola. Per acompanyar-nos.
Molt bé, bona tarda.
Com teniu els preparatius d'aquesta segona edició aquí a l'Hospitalet de Posa't la Gorra?
Doncs quasi enllestint-ho tot. Bueno, ja el programa ja el tenim fet, els cartells ja corren per l'Hospitalet, també estem amb la part amb les escoles, a veure si podem fer que la gent pugui venir a gaudir d'un matí d'entreteniment en aquestes dates.
Ens has portat, a més, Narcís, aquesta que és la gorra, aquest any. El que sí que intenteu és que cada any posar una mica de... un plus, un afegit?
Bueno, és un disseny que cada any ens regala. Aquest any és del Joan Turo, és un dissenyador català. I a més és especial també una miqueta per nosaltres perquè fem 25 anys d'aquesta campanya, que es junta, que després sí que en parlarem, amb els 15 anys de la Casa dels Xuclis i els 40 anys que farem l'any vinent de l'entitat. Llavors sí que és veritat que estem una miqueta de celebració en tots aquests dies.
Què significa per vosaltres la gorra? Aquest objecte per vosaltres significa molt. És una mica una identitat també de la FANOC.
Diguem que nosaltres és el nostre símbol per la de normalitzar. Per què? Perquè quan et poses la gorra no diferències quin infant o quin adolescent té càncer. D'aquesta manera, i el que fa la FANOC majoritàriament a les escoles i a tot allà on podem estar és normalitzar i parlar de la malaltia, parlar del càncer, i nombrar la paraula càncer, perquè encara hem millorat moltíssim, però encara hi ha aquest estigma, que a vegades ens trobem en direccions d'escoles, ens trobem en famílies que no li volen explicar al seu germà o no volen fer servir la paraula per explicar-li. Totes aquestes coses intentem incidir en la qual, malauradament, toca aquestes situacions com van, però intentem acompanyar les famílies explicant-los que intentem normalitzar un màxim possible dins de la situació que a tu et passa.
Vosaltres aquest any, en aquest 25è aniversari d'aquest Posa't la Gorra, teniu un lema que és Acompanyem-nos. És aquesta una mica la base vostra, de fer aquesta xarxa en diferents aspectes en els quals, quan arriba un diagnòstic de càncer a una família, i sobretot si és un nen o un adolescent, un infant, doncs s'han de posar en marxa com molts mecanismes. I vosaltres, què és el que heu volgut una mica representar amb aquest Acompanyem-nos?
Perquè Acompanyem-nos, al final el lema principal és Posa't la Gorra.
Exacte.
Després intentem posar-hi unes frases de darrere que ens acompanya, però crec que al final ens quedarem amb el Posa't la Gorra, perquè crec que és el nostre...
I sense complicacions.
Acompanyem-nos, el que volem dir és això, és que al final nosaltres sols no podem. Sí que és veritat que li demanem a la societat, que sempre li estem demanant, i li estem demanant a la nostra part, a l'administració, a la nostra part política, que ens acompanyin en aquest camí d'acompanyar aquestes famílies que malauradament han de passar per aquesta situació, en tota aquesta part. I una gran part de l'acompanyament que fan per nosaltres són els nostres voluntaris i voluntàries.
Ara parlarem d'aquest voluntariat, que és tan primordial en moltes entitats i també a la vostra. Explica'ns una mica què és el que podrem veure el dia de la festa, aquest diumenge.
El dia de la festa, al final, és un entreteniment. Tindrem tallers d'entitats que ens acompanyaran, com és el Quitanàs d'aquí de l'Hospitalet. Després tindrem els nostres xatxis espectacles. Aquí a l'Hospitalet crec que no han actuat molt, és una banda espectacular, que tindrem xanquers que estaran animant la festa, tindrem... També hem buscat una escola de ball d'aquí, de l'Hospitalet, com vam fer l'any passat, que és a tope de ball, i estarà tot presentat per la Natàlia, que la Natàlia té un canal de YouTube que parla una miqueta sobre els infants, també. Fa molt d'anys que ens coneixem i és d'aquí, per tant, sempre intentem buscar gent de proximitat i que puguin estar vinculades a la ciutat. I al final serà una jornada musical, serà una jornada festiva, on tindrem aquests tallers, diferents tipus de tallers, on la canyalla pugui gaudir d'aquest espai en els jardins de Can Sumarro, que a vegades ens deien, home, aneu a uns llocs que està una miqueta separat, però és que és un lloc molt maco. Jo crec que és un lloc molt maco que té l'Hospitalet i ens ha agradat molt de sempre. I crec que dona molt de joc en aquest aspecte per fer la festa que nosaltres volem, el tipus de festa que nosaltres volem fer, que al final volem aproximar les famílies que ens vinguin a acompanyar i les famílies que han de passar per aquí, perquè també tindrem algunes famílies, i sempre s'acaba parlant per què fem això, vull dir, per què estem fent aquest altre festa, per què intentem normalitzar una malaltia com és el càncer a través d'una festa, vull dir, per què intentem parlar d'això, per què hem de parlar d'això. I a vegades, si ho fas en un entorn festiu o fas en un entorn diferent, la gent parla millor d'això.
Està més oberta, potser.
Correcte. Llavors, a partir d'aquí, és quan gestionem. També tindrem barra de bar, farem pinxos, farem tapes, braves, calamares, croquetes, vull dir, la gent que vingui podrà també fer el vermut allà, si vol. Tindrem vermuts, són empreses que ens ajuden a poder-ho acabar de muntar, i al final també tindrem representació política, que és la manera també de poder explicar-los amb ells i que vinguin del primer nivell, encara que aquí a l'Hospitalet ens coneixen molt, però sí que verdaderament és explicar-los amb ells que hem de fer coses, hem de continuar millorant coses que requereix tant amb la part social i sanitària d'aquest país.
Aquesta festa de Posa't la Gorra té una finalitat, hem dit, també de conscienciació, però també solidària, perquè aquesta gorra s'ha pogut anar adquirint també fa unes setmanes als mercats municipals de l'Hospitalet, però encara estem a temps, és com una miqueta l'entrada, l'entrada en aquesta festa, doncs hem de dur la gorra posada.
Correcte, és aquella cosa de dir... No demanarem a canvi de res, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és el fet de dir, ostres, si compres la gorra ens estàs ajudant. Però també t'oferim totes aquestes opcions, que pots venir per solidaritat, pots venir per passar-t'ho bé, pots venir perquè aquest diumenge no vaig enlloc, no sé què fer, amb els nens i les nenes, amb els meus fills i amb les meves filles, i podem... Hem estat parlant amb tota la part educativa, mica en mica estem intentant arribar a les escoles. Nosaltres ajudem molt a les escoles, tenim una guia de mestres, i donem eines, formem els mestres, sobretot els d'atenció domiciliària, perquè puguin anar a les cases, i a la casa dels xuclis, per exemple, i als hospitals, que sàpiguen que es trobaran allà, perquè són docents, però no tenen les eines, a vegades, de poder ensenyar, perquè la part educativa, sobretot la part de 15, 20 i escaig d'anys, és la part 12, també, des que estàs a l'institut, per ells, quan cauen malalts, és la part que més els importa, és el que més temen, poder quedar fora d'aquest cercle.
D'aquesta vida social.
Que és el seu. I nosaltres aquí intentem, conjuntament amb el Departament d'Educació, acompanyar-los perquè els puguin tirar, puguin continuar, puguem exercir aquesta part educativa, que tinguin la seva titulació, que tinguin...
Es pot adquirir, encara, per la web, em sembla, no?
Sí, i el dia, per la web...
I el mateix dia de la festa.
El dia de la... Si hi ha escoles que n'han demanat i estan, també venent-les en les seves AFAs i tot això, vull dir que pot ser una jornada...
Sí, ja està tot l'engranatge en marxa,
Sí, sí, i el dia ja en tindrem, vull dir, per descomptat, sí, sí, i tant.
Narcís, aprofitant que ens visites avui a Plató, no volíem deixar passar l'oportunitat de no només parlar d'aquesta festa del Posa't la Gorra, sinó de la tasca que feu a la FANOC i d'una tasca que està molt vinculada, potser hi ha molta gent que no ho sap, amb la ciutat de l'Hospitalet i en concret amb el Pep Pla, amb la figura del Pep Pla, perquè ell va ser una miqueta, no sé si l'impulsor, del que després ha estat aquesta gran associació. Explica'ns una mica quina és aquesta vinculació.
Correcte. El Pep Pla, que era treballador de l'Hospitalet, un dels dissenyadors de l'apòstrofe...
Sí, de l'Ajuntament.
De l'Ajuntament de l'Hospitalet. Doncs ell, malauradament, va tenir la seva filla malalta i quan... ella estava fent el tractament, en aquest cas estava a l'Hospital Sant Joan de Déu, doncs aquelles, bueno, ell deia, ostres, veig a moltes famílies que estaven vivint als cotxes, perquè és que fa poder aquests 30 llargs anys el tractament oncològic, els primers mesos, que queden mig any, no te'ls treia gairebé ningú, de 3 a 6 mesos, que això més o menys continua sent igual, però els tenies de passar hospitalitzat, dins
de l'hospital. Sí, havies d'estar 3 mesos com a mínim dins de l'hospital.
Llavors, sí, esclar, si tu vinies d'un altre lloc de Catalunya, que en aquell moment pensàvem en Catalunya, no pensava més enllà, clar, la gent, com ho feia? Doncs dormia als cotxes. No? Llavors, clar, el Pep va dir, ostres, dic jo que ho estic passant malament.
Això tinguin, no pot ser, no?
Tinguin la meva família aquí i els meus amics aquí, com ho ha de fer una família que ha de deixar la resta de família, els seus companys, fora, no?
Sí.
I aquí, a partir d'aquí, doncs, es va començar a fer aquest engranatge de parlar amb altres famílies. Al final som una associació, és igual que pot ser un AFA, igual que pot ser una associació de veïns, no? Doncs, diferents pares i mares doncs, que estaven vinculats van començar a parlar de tot això, de lluitar més pels drets, per les situacions que tinguessin en aquells moments amb malaltia per la falta de recursos, i el Pep Pla doncs, estava a l'Ajuntament, i aquelles coses a vegades que diem, no? Doncs que és el que li demanem a la nostra part política, no? Doncs que menys oficina i més carrer, no? Per d'alguna manera, doncs, això, aquest canvi que s'està produint, doncs sí que és veritat que en aquell moment el Celestino Corbacho, que era
l'alcalde
de l'Hospitalet, també era el president de la Diputació de Barcelona, que van ser els que ens van poder fer la cessió dels terrenys, no?, per construir la Casa dels Xuclis.
No? De la Casa dels Xuclis, allà a prop de la Llars Mundet.
Correcte,
no?
Dins de la Llars Mundet, molt a prop, estem al barri de Montbau,
sí, vale? A Barcelona.
És un barri de muntanya, estem a la Serra de Collserola, ben bé al costadet doncs, de l'Hospital de la Vall d'Hebron, no? Que també era una... Ja es buscava una miqueta això, al final es buscava millor estar enmig dels dos hospitals, però al final es va trobar aquest espai, i en el barri de Montbau es va construir la Casa dels Xuclis.
Explica'ns, Narcís, què és la Casa dels Xuclis, perquè suposo que en un primer moment era com un gran projecte que finalment s'ha pogut fer realitat, i la Casa dels Xuclis jo crec que ha estat la salvació, no?, també de moltes famílies que, com ens deies, doncs es troben en aquesta situació tan delicada i que et trobes en una situació doncs, de molta vulnerabilitat i que arribes a un lloc on pots fer una mica vida familiar i pots desenvolupar dins de la normalitat mentre el teu fill o filla està en aquest procés també tan
bueno,
complicat.
El que busques és això, intentar aquesta, no, aquesta normalitat fora de la Casa dels Xuclis és una llar fora de la teva llar, perquè tu una, un espai on dona aire, pau, tranquil·litat, sossec, aquest acompanyament. Fem 15 anys ara de la Casa dels Xuclis, ja portem 15 anys, ja han passat més de 1.000 famílies per allà. No? Ara estem rehabilitant tota una àrea també. Clar, és que requereix d'un manteniment molt bo. Construir-la era molt difícil.
No és només fer-lo, no? Després és mantenir-ho i fins i tot ampliar, no?
Posar d'acord a tota la comunitat política catalana i espanyola va ser molt complicat, però ho vam poder fer. I van tenir que canviar moltes coses perquè es pogués construir. Vull dir, no va ser fàcil. Però clar, un cop fet i tal, van tenir que intervenir presidents perquè això es pogués construir. Vull dir, no, es van tenir que canviar moltes coses perquè això es pogués construir i que fos, diguem, sense despesa, sense cost per les famílies,
clar.
Que això era una de les coses, no?, que nosaltres vetllem per la gratuïtat dels serveis, però sí que és veritat que a vegades tot no pot ser i al final a les famílies no els hi costa, però tot costa, d'alguna manera.
Exacte.
No? Té un
cost. Sí, és un servei, cal posar l'èmfasi també això, és un servei que es dona a aquestes famílies que en principi no s'ha d'abonar res.
Aquí tenim un acord, una instrucció, que no té la FANOC, tenen totes les entitats que tenen, però que sí que va ser la FANOC la que va lluitar amb el tema de les cases dels Xuclis, no? Que és una instrucció, la 6/2010 de la Generalitat de Catalunya, amb la qual doncs, tu tens una sèrie de prestacions per venir cap aquí, no? I d'aquestes ajudes, doncs, si la família està a la Casa dels Xuclis, la part de dormir doncs, la rep directament la FANOC. I gràcies a aquest intercanvi econòmic es va poder construir la Casa dels Xuclis, perquè si no es podia construir. I això va tenir que desencallar en aquell moment doncs, un president de la Generalitat. No? Llavors, amb aquest tipus de coses doncs, es van poder fer. Ara estem renovant, perquè el manteniment és complex. Vull dir, clar, nosaltres intentem mantenir un estàndard molt elevat de la casa. Vull dir, entenem que la família que va entrar des del començament, que s'ho va trobar tot nou, ara no s'ho troben tot nou, però s'ho troben amb un estàndard de qualitat molt elevat.
Doncs
això costa molt. Ara, per exemple, estem refent habitacions, ja hem posat, agafant el lema de companyes de la gorra, acompanya'ns a refer una habitació, no? Hi ha una, doncs, una línia de front-facing que hi ha, doncs, la gent es pot anar ajudant-la donant la quantitat que vulgui i anem refent habitacions, no? Amb les diputacions, vull dir, al final ens hem d'entendre en tota la part administrativa, l'Ajuntament de Barcelona també, l'Ajuntament d'Hospitalet també ens ajuda. No ens poden ajudar econòmicament, perquè al final la part jurídica jurídic, al ser una altra població diferent, no pot fer una subvenció.
Sí, no? Aquests petits problemes que van sorgint i que s'han d'anar solucionant.
Que abans no hi eren, i això sí, però busquem solucions, no? Pues l'Ajuntament de l'Hospitalet pues ens finança o ens ajuda a finançar, no? Pues a través de subvencions de cultura, pues la festa del posa la gorra. No? I això és una mesura que hem trobat en diferents ajuntaments de l'àrea metropolitana que volen ajudar perquè famílies de l'Hospitalet també tenem. No a la casa dels xuclis, val? Perquè viuen a propet, però sí als hospitals, per
clar,
exemple.
No? Perquè vosaltres també doneu aquest suport, que ara en parlarem, però avui, a fil de tot això, fa uns dies que sortia publicat a premsa, que nosaltres ho comentàvem abans de començar el programa, doncs que es parla ja que hi ha moltíssimes famílies on tu em deies això és una qüestió més d'adults, però bueno, també m'agradaria que en poguessin parlar. De persones que es troben que potser viuen en llocs on no tenen un gran hospital de referència i ara es troben clar també amb aquest problema, no? De què fer o on allotjar-se.
Clar, tu pensa que fa anys enrere amb la part sanitària. Ara te començo una miqueta amb la part infantil i t'enganxo amb la d'adults. Nosaltres som exclusivament infantils, nosaltres anem de 0 a 25. Ojo, hi ha una part de joves adults
sí,
que ja enganxem.
Anat ampliant, no, una mica.
Que ja enganxem. Sí, perquè hi ha un projecte a l'Hospital de la Vall d'Hebron, que es diu AIA, que després també en parlarem, que és l'únic a Espanya que s'està gestionant des de la Vall d'Hebron, i ho estem fent al revés. Vull dir que és la part famílies, nosaltres i la part sanitària, que estem creant aquesta unitat. No? I li estem dient als polítics que s'ha de crear això. No? I estem buscant les eines amb el Parlament de Catalunya, la Conselleria de Salut, perquè així pugui ser. No? Doncs amb això ostres, m'he perdut. Ah, parlàvem de l'acompanyament.
Sí,
una de les coses que vam intentar aconseguir, sobretot a Catalunya, perquè al final els hospitals oncològics al final eren tots. El Trueta feia oncologia, el Joan 23 feia oncologia, el Virgili feia... I com no en sabien més, acabaven a Vall d'Hebron. Què passava? Estem parlant de fa 30 anys, o 25 anys. Que quan tenim un telèfon de rodeta, ara ho tenim quasi tot connectat, però abans no. Llavors, les famílies arribaven aquí, què passa? Que els metges no sabien quines proves havien fet allà. A vegades no arribava la documentació, per tant, tornaven a repetir les proves de les famílies. No? Clar, les famílies entràvem amb...
Clar,
los trangulo, entràvem amb pànic en aquest exemple, perquè el temps se t'escorça. No?
Sí.
Clar, vam aconseguir al final, doncs, amb totes les... Perquè nosaltres som fundadors tant de la Federació Catalana com de la Federació Espanyola, val? Vam aconseguir, entre tots, doncs que els hospitals es centressin el càncer oncològic infantil en 5 hospitals a tota Espanya. 2 a Madrid, 2 a Barcelona i 1 a València. I ara ens repartim a Espanya.
Es va centralitzar en aquests hospitals.
En aquell moment, de passar d'un 60% de supervivència, vam passar un 85%.
Val, perquè es van unir esforços, d'alguna manera. Clar,
la investigació,
sí,
l'expertesa... No? Saber, clar, pensa que amb un alta d'un nen oncològic o d'un adult oncològic, no es donen l'alta i ja estàs. No? Han de passar 5 anys per saber tot el que hem fet,
per fer un com seguiment.
Com està funcionant. No? Clar, això, aquesta globalitat que t'he passat d'infantesa, extrapola-la a les capitals de província, no? com pot ser Barcelona, com pot ser Madrid, com pot ser València, com pot ser Bilbao, engloben, no?, totes les malalties importants de les seves, no?, comunitats. Però clar, després resulta que de les comunitats a vegades no en saben més o no tenen més mitjans i ens anem a centrar doncs, a les ciutats importants que tenim a Espanya. No? Pot ser Madrid, sobretot, i Barcelona, que serien... Llavors hi ha gent que viatja de Bilbao, d'Andalusia, no?, per veure tractament aquí. Clar, què passa? Però si ja és difícil, amb la part adulta, en Catalunya, amb els nostres propis habitants, s'amplia molt més a la dificultat quan vens de fora.
Clar.
Llavors, és clar, arriba un moment que la Generalitat li està costant molt, a l'Ajuntament li costa, a l'Ajuntament de les poblacions, t'has de buscar hotels, t'has de buscar... No? Clar, en el nostre cas, en els nens, en els infants o en els oncològics, estàs immunodeprimit. Per tant, estàs molt baix de defenses. Per tant, a certs llocs no pots...
No pots anar-hi.
Llavors, per això és important que existeixin coses com la Casa dels Xuclis. Però que la Casa dels Xuclis a Espanya només existim nosaltres.
No hi ha possibilitat de que això s'estengui, s'estengui?
Bueno, això depèn.
S'ha considerat algun cop?
Al final, a Catalunya tenim un moviment associacionisme molt potent.
Fort.
Vull dir, tenim aquesta vinculació público-privada, per dir d'una manera, no? A Catalunya la tenim ben instaurada i una mostra és la inauguració de la planta d'oncologia que ahir va fer la presidenta.
Sí,
Guilla,
a la Vall d'Hebron.
Doncs aquest tipus de situacions doncs, fan que puguis avançar. No sé si tot Espanya té aquesta capacitat, o tenir associacions que, en veritat, el seu RQR sigui això.
Ja.
Després també es té de veure les prioritats de cada govern, que governa en una comunitat, perquè moltes lleis que hem aconseguit canviar a través de la Federació Espanyola a les comunitats, no totes les comunitats les apliquen. Ojo. Vull dir, aquí a Catalunya apliquem quasi totes les socials.
Topem amb aquesta part política.
Clar, després hi ha una part política i hi ha una sèrie de prioritats que cada comunitat farà o desfarà de fer. Aquí a Catalunya tenim moltes coses, en volem més, però en tenim moltes. Però lluitem per moltes d'aquestes coses. Llavors, ara estem intentant que les prestacions que teníem fins als 18 anys arribin fins als 25, perquè els nostres joves han canviat de manera de viure, de manera d'emancipar-se, de manera de sortir al carrer, no? De sortir a la seva vida. Molts viuen a casa, encara que no poden llogar aquesta
dificultat. Narcís, no voldria que acabéssim aquesta conversa sense posar en valor també els voluntaris, perquè tu em deies, jo vaig començar com a voluntari en tota aquesta, no? En tota aquesta gran família que teniu.
No coneixia la FANOC, jo.
No la coneixies, vas començar de voluntari. Crec que després, per qüestions de la vida, no? També et vas veure afectat.
Sí.
Explica'ns una mica breument com va anar una miqueta la teva trajectòria fins a arribar ara, on és una miqueta, no?
Dic que el voluntariat per nosaltres és una part essencial. Perquè si hi ha gent que t'ajuda en diners, que és una cosa material, que hi hagi persones que te puguin ajudar amb el seu temps i que vulguin ajudar altra gent, això és espectacular. Pell de gallina, vull dir, és molt, molt bèstia. Vull dir, tota la gent que treballa per altres a canvi de res, doncs és una virtut que s'ha de conservar. I aquí a Catalunya la tenim molt, molt, com dèiem abans, la tenim molt, molt, molt potent. Jo era al barri de Montbau, jo vivia al barri de Montbau, on s'estava construint la casa dels Xuclis, que no tenia ni idea que es construïa, i va venir el Pep Pla amb la Rosa, que era l'antiga...
Tu estaves amb una entitat veïnal,
sí, no? Sí, jo estava a l'associació de veïns de Montbau, i ens van venir a presentar la casa dels Xuclis demanant-nos que els ajudéssim a insertar, a integrar en el barri doncs, aquestes 25 famílies que vindrien, i sobretot explicar-nos que els nens, els infants i els joves doncs, irien amb mascareta, però no perquè ens contagiessin alguna cosa a nosaltres, sinó perquè nosaltres no els hi contagiéssim alguna cosa amb ells.
Ara això estem familiaritzats, però abans
correcte,
no.
Però abans no tant. Llavors sí que vam fer tot això, insertar-los en el comerç, en la vida social, i doncs, en aquell moment doncs, la FANOC va voler participar doncs, del barri, perquè d'alguna manera una entitat més en el barri de Montbau, i doncs, es va afegir la comissió de festes, es va afegir doncs, a fer activitats pel barri, i formar-ne part buscant també aquest recolzament de la població del barri, que ara mateix doncs, Montbau és territori Xucli, per dir-ho d'alguna manera, no? Conjuntament amb Sant Genís dels Agudells o Canyelles, que són barris que estan al cantat, o el districte Horta-Guinardó, doncs som una entitat molt estimada i molt, molt, molt recolzada, per dir-ho d'alguna manera.
Fins que arriba un moment tu t'involucres, no?, en aquesta associació,
sí, a mi,
i també tens un cas de malaltia,
sí,
no?
Sí, a mi m'ho expliquen i a mi se'm diu, doncs, bueno, ja sabia que érem potents de Catalunya, però tant no, com ens ho van ensenyar. Sí que és veritat que amb el Pep Pla, que era un activista social pues, espectacular, van coincidir moltíssim amb la ideologia de com enfocàvem aquestes coses que ara l'administració, com podíem buscar la seva ajuda, la seva col·laboració, mai un atac. No? Buscar com en podem no? Ajudar-nos no? per poder avançar en aquest aspecte. No? I em va comentar doncs, que ja que portaves temps, doncs, em vaig fer de voluntari, d'aquí neix, del barri de Montbau, neix l'altra campanya de sensibilització, que és el rock pel Xucli, que és a través de la música, doncs neix aquí en un ambient festiu de festa major, doncs neix d'aquí, dels habitants de Montbau, dels voluntaris de Montbau, i d'en Pep Pla i d'en Joan Ventosa, que era un altre treballador de l'Hospitalet, i a partir d'allà, doncs, jo em faig voluntari, i de voluntari en Pep em diu, hòstia, per què no em fiques a la Junta? Vale? I ens ajudes també, com a amic de l'entitat, a tirar endavant això. I estant jo dins de la Junta, doncs és quan el meu fill doncs, cau malalt. I clar, ja entens perfectament que ho entenies,
sí,
no, però
vegades,
pateixes
no?
aquesta situació.
Aquests girs de guió.
I amb el pas de buscar que la Rosa es jubilava i teníem de canviar doncs, de gerent, que doncs, les companyes de la Junta em van dir que si m'hi podia posar
molt
jo.
Bé. No? Doncs, Narcís, ho hem deixat aquí, ens hem quedat pràcticament sense temps. Moltíssimes
ja
gràcies
cara,
per haver-nos...
Disculpa,
Per haver, no, home, no. Gràcies per haver-nos acompanyat. Esperem que aquesta festa, la festa de Posa't la Gorra, segur que sigui tot un èxit aquest diumenge, 7 de juny, com dèiem, durant el matí als Jardins de Can Sumarro.
Molt bé.
T'esperem properament
gràcies.
Per parlar de més coses.
I tant, com
vulgueu. Que vagi molt bé.
Molt bé.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Vosaltres.
Nosaltres ara fem una petita pausa i tornem de seguida aquí al primer segon. Seguim endavant amb el programa perquè la Festa Major de Can Serra serà del 10 al 14 de juny d'aquest mes. La festa manté elements tradicionals com el pregó, cercaviles, activitats familiars, actuacions musicals, també trobades populars i actes de cultura tradicional. I nosaltres avui, aquest dimarts, volem fer un petit tastet, un petit repàs, per saber alguns detalls d'aquesta festa major. Ja sabeu que doncs, quan arriben aquestes dates és el que fem aquí al programa i ens acompanyen ja el Juan Carrillo. Juan, què tal? Buenas tardes.
Muy buenas, muy bien.
És el presidente del grup de festes de Can Serra. I Pedro Plaza, que és vocal. Què tal, Pedro? ¿Cómo estás? Vocal ahora, pero vocal, que llevas, pero bueno, me decías antes, 40 años en este grup de festes.
Pues sí.
Que incluso la fiesta empezó haciendo un símil con una servilleta el contrato de Messi, ¿no? Empezó
empezó así.
Se firmó en un bar, me decías.
En un bar, sí, en una
donde se hacen las cosas importantes.
Claro, antes. ¿No? Sí.
Muy bien. A ver, Juan, empezamos por ti. Explícanos un poquito, porque me has dicho que había alguna novedad este año en las fiestas del barrio de Can Serra que querías comentarnos,
¿no?
Bueno,
en principio, pues el pregón, siempre tratamos de que lo hagan gente del barrio que tiene
negocio.
Vale,
empezamos con el pregón, que es el miércoles.
Es el miércoles, exactamente.
Miércoles de la semana que viene.
Con el miércoles, sí.
Que será en el Casal de Can Serra,
en el Casal de Can Serra. Y este año, pues al final, porque bueno, íbamos detrás de ellos más de un año ya y no se atrevían a decir el pregón.
¿Por qué no se atrevían? ¿Les daba
bueno,
como
porque
respeto?
A Santi se ve que le da un poco de cosa de hablar.
¿Son
y tal.
Santi y Lola.
Sí,
¿quién son Santi y Lola?
Santi y Lola pues son de Baño Santa María, uh-huh. Es una tienda que hay allí, pues de cosas de baños y construcciones y baños. Y la verdad llevan muchísimos años. Anteriormente ya estaban sus padres también, digamos que llevan muchos años allí en el negocio y al final este año lo hemos conseguido.
Bueno, ellos serán los que harán el pregón, ¿no?
Harán el pregón.
Para vosotros es importante que los propios vecinos sean protagonistas también de la fiesta, ¿no?
Correcto, sí. Siempre buscamos eso. El protagonismo en el barrio, digamos.
Muy bien.
Nosotros desde que yo entré como presidente...
¿Cuánto tiempo hace? ¿15 años, me has dicho?
Sí, ya será por lo menos 15 o 16 años que entré. Y la idea es esa, siempre los negocios del barrio y la gente del barrio que colaboran en la revista y colaboran en lo demás, que sean ellos los protagonistas y
sí. Me decías que en el centro de estudios FAX será un poco uno de los escenarios, ¿no?, este año.
Sí, esto, digamos, anteriormente el FAX lo hacía en la Farga y hablamos, bueno, la directora nos dijo que sí podían hacerlo y ya llevamos 2 años con este, 3 ya, que lo harán en el viernes por la mañana, estarán viernes por la mañana y por la tarde hasta las 5.
¿Y allí qué harán?
Pues harán toda la presentación. Bueno, Pedro ha estado muchos años porque su nieto iba allí. Y lo que hacen es tipo de, pues bueno, un trabajo de todas las actividades que hacen más o menos. Cantan, bailan y presentan un poco las actividades que han hecho durante el curso. Y la verdad que muy bien porque hay mucha gente y está muy
animado. Vosotros lleváis muchos años juntos también y preparando todo lo que son las fiestas. Me gustaría que me explicarais cómo se preparan unas fiestas. ¿Ha cambiado también mucho la forma en que os relacionáis a lo mejor con las diferentes entidades, o ahora me habla más de un comercio, ¿no?, de toda la vida? Yo no sé si el cómo ha cambiado el barrio en todos estos años también ha hecho que cambien las fiestas. Bueno, a ver, empezamos por ti, Pedro.
Ha cambiado mucho porque antes esto de la revista casi no se hacía, siquiera la revista que hacemos por los comerciantes, para los anuncios que se hacen.
Claro.
Antes no se llegaba a hacer eso. Y ahora, pues ya aquí Juan y yo, pues somos los que nos plateamos el barrio.
¿Sois los editores de la revista?
Sí, no, y de la revista y no solamente eso.
Y más cosas.
Nos plateamos el barrio los dos para poder coger clientes para...
O sea, hacéis de comerciales.
Sí, claro. Para sacar un poquito de dinero de los anuncios. Y pues todos los años hemos pasado lo mismo, que él y yo somos los que partimos del bacalao en eso, porque los demás no...
Bueno, trabajan sí, y no tienen tiempo.
¿Por qué os gusta estar en una entidad como esta, como en el grupo de Festas de Can Serra? ¿Por qué os llena, no? Porque si lleváis tantos años, será por algo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, mira, en principio la verdad es que nos estamos quedando... Bueno, yo ya me... Y él ya lleva 3 o 4 años que ya se quería largar. Y yo también, lo que pasa es que...
¿Largar?
Sí, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que son muchos años
y
tiene un trabajo, claro, durante todo el año, porque no solamente hacemos la fiesta mayor, es que hacemos también el carnaval, hacemos unos bailes también al cabo del año, hacemos la castañada, digamos, que no solamente es la fiesta mayor, prácticamente estamos durante todo el año siempre trabajando para el barrio. Entonces, pues bueno, hoy en día, antes era mucho más fácil, porque antes llegabas a la concejalía de distrito y nada, te lo hacían prácticamente todo. Y ahora no.
Ahora cuesta, ¿eh?
Cuesta mucho, cuesta mucho, y cada día más cosas, más permisos. Y la verdad es que ya te están aburriendo un poquito con tanta cosa. Y bueno, y además que tenemos una edad. Este hombre tiene ya más de 80 años.
83
y,
viajes.
Y yo voy camino de ello.
Pero entonces, estáis estupendo los dos.
Sí, bueno, sí, pero ¿no? queremos relevos. Y entonces los relevos.
¿El
hoy
relevo
día,
cómo está?
La verdad es que
está
van
bien,
entrando
está
gente,
algún...
pero. También este año pues tenemos tres o cuatro bajas, ¿no?
Bueno, sí, sí.
Tenemos relevos jóvenes, pero la verdad trabajan, no tienen tiempo, mucho
cuesta.
Tiempo. Y bueno, necesitamos eso, relevos, para que continúe la cosa. A ver, la fiesta del barrio y las actividades que hacemos nosotros, a ver, si todo sale bien, de verdad que para ti, para mí por lo menos, es, yo que sé, un orgullo. De
una
que,
satisfacción. ¿No?
Y una satisfacción, ¿sabes? Pero es mucho curro.
Es mucho trabajo.
Y luego después... Bueno, hay que andar mucho, hay que hacer muchas cosas, ¿sabes?
A ver, nos queda poquito tiempo. Me gustaría saber, ¿con cuál de todas las actividades, que son muchas, en diferentes escenarios, en la Plaza de la Carpa también, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál es la que más os gusta? ¿Cuál es la que más disfrutáis? A ver, Pedro, de todas las actividades de la fiesta mayor del barrio.
Bueno, yo lo del fallo es una cosa que me gusta mucho porque, claro, es del barrio y me cubre el viernes, me lo cubre todo el día y está muy bien.
Está muy bien eso.
Y luego también lo de esos catalanes que vienen del...
Sí, bueno,
eso
el
también
domingo.
Me gusta bastante. Esas dos cosas son de las que más me gustan de las dos.
La trobada de Puntaires, potser, ¿no?
No, no, no.
La trobada de Puntaires también
sí,
se hace el domingo.
También, sí, sí, ajá, sí. Ajá. Y luego me has preguntado que por qué seguimos y nos gusta en el barrio, sí. Está en el grupo, ¿no?
Sí.
Pues yo lo veo porque es un barrio muy familiar. Ahí no hay problemas nunca en las fiestas, nunca. No ha habido nunca un problema. Y ya, yo conozco ya, llevo muchos años ya, y desde el 74 que me casé, pues llevo y conozco
allí.
Ya, la mujer voy por la calle y me dice, pues bueno, ¿y cómo conoces tú a tanta gente?
Hombre, tantos
Digo,
años.
Claro, tantos años, y metido en el grupo, pues me conoce toda la gente.
Todo.
Aparte, estoy metido en la parroquia también de Canserra, he estado lo menos también, pues llevo ya por casi los años que llevo con esto también, repartiendo alimentos también.
Juan, ¿y tu actividad preferida?
Bueno, yo creo que el día fuerte.
¿El potaje rociero?
Es el sábado, que es en la cena de Germano.
Ah,
eso también está muy bien.
Aparte, ese día está muy completo porque el sábado tenemos la butifarrada por la mañana.
Sí.
Tenemos el mercado al carrer, digamos,
el comercio al carrer.
Y luego después tenemos la cena de Germano y el baile, que para nosotros es el sábado más.
O sea, que mejor día es el sábado, ¿eh?
Sí,
el sábado 13.
A ver, el domingo también. Como dice Pedro, tenemos por la mañana.
Tenemos la misa.
La misa.
Rociera, que la hace el padre Enrique.
Canet, sí.
Sí, y luego. El día ese está muy bien también. Luego, yo intervengo ahí soy el que voy en cabeza. Tengo ayudante.
El maraguillo.
Ahí. Tengo lo de la butifarrada, que también soy el que es responsable. Llevo otros 4 o 5.
Madre mía, ¿cuántas?
Llevo el ron también.
Sí, el ron cremado.
Ron quemado también. Con ayudante de los compañeros, que también.
Claro.
Yo soy el responsable, un poquito responsable, pero ellos tienen que estar para que si, oye, esto hay que hacer o esto es lo que hay que hacer.
Muy bien.
Porque si no hay alguien que mande.
No, alguien tiene que mandar a alguien, si no, no funcionan las cosas.
Sí, sí,
pues
sí,
Juan, Pedro, muchísimas gracias por haber venido esta tarde. Que vayan muy bien las fiestas, que bueno, con toda la dedicación que vosotros le hacéis, seguro que van a ir bien. Que respete el tiempo, porque que no haga tampoco mucho calor,
sí,
que luego cuesta.
Eso sobre todo, que la plaza aquella da muy fuerte, sí.
Bueno, pues que vaya muy bien, muchísimas gracias.
Vale, nada, gracias a vosotros por invitar un año más y nada, a ver si el año pasado que viene también nos vemos, ya tenemos relevo y vienen otros.
Y ya está, y todo solucionado. Muchas gracias.
Ya, a vosotros.
Que vaya muy bien.
Vale.
Nosotras de seguida tornem amb més coses aquí al Primer Segona. I ja encarem la darrera part d'aquest primer segona del mes de juny. Farem tertúlia, us ho hem anunciat abans. Tertúlia amb les nostres veïnes expertes. Tenim moltes coses preparades avui, a veure si ens dona temps. D'una banda ja ens acompanya la Carmina González. Carmina, què tal, com estàs? Bona tarda. Bona tarda. Anava a dir. Què tal, com estàs? Da igual.
Muy bien, estoy muy bien. Sí, muy contenta de volver aquí a este plató.
Muy bien, contenta. Amb la Carol Villarroya, què tal, Carol, com estàs?
Molt bé, també molt contenta d'estar aquí, molt, sí, molt.
Ara saps què em passa a mi, que cada vegada que veig una peixateria o una peixatera, me'n recordo de tu, sí. Ja he fet aquesta correlació d'idees. I també ens acompanya la Clara Inés Sánchez. Clara Inés, què tal? Bienvenida otra vez.
Muchísimas gracias.
Está repitiendo, entonces, ¿será que no, será que bien, no?
Sí, sí, muy bien, muy contenta de estar aquí, de verdad que sí. Muchas gracias.
Muy bien, nosotros también, Clara. ¿Clara o Clara Inés? ¿Cómo te gusta?
Clara Inés.
Todo junto, ¿eh?
Sí.
Los dos nombres, perfecto.
Sí, gracias.
Bueno, doncs començarem avui la tertúlia. A mi m'agradaria molt saber l'opinió de les nostres tertulianes sobre aquesta futura visita a l'estat espanyol i en concret a la ciutat de Barcelona del papa Lleó. Quin número és?
14.
Lleó 14. Ens visitarà en concret els dies 9 i 10. Hi ha tot un dispositiu super important de seguretat, de transport, que afectarà segurament el dia a dia doncs, de molts dels ciutadans que utilitzen transport públic i s'han de moure d'alguna manera per la ciutat. Ja s'ha alertat sobretot doncs, que es busquin transports alternatius per a aquelles zones on estigui sobretot part de Sagrada Família, part de Catedral, doncs perquè la gent doncs, pugui planificar bé els seus desplaçaments. Vosaltres seguireu, Clara, per exemple, començaré per tu. Ai, Clara, Carol, començaré per tu. Seguiràs? Tens algun, no sé, algun interès especial
jo,
en aquesta visita?
Jo, són dos, dies, opinió? Són dos dies només els que estaré aquí, no?
Sí.
Jo ja estic estressada de tot el que he de fer.
T'has estressat tu?
Sí, ja estic estressada, he de fer tantes coses,
sí.
En dos dies només. Uh-huh. He d'anar a Montserrat, la Sagrada Família, l'església de Sant Agustí.
Sant Agustí, sí.
He de fer moltes coses. Avui he escoltat per la ràdio que ja s'estan oferint balcons per 1.000 euros.
Home, a prop de la Sagrada Família, deu ser, o la zona sí. Aquesta de l'Eixample on va amb el papamòbil.
Segurament que és per on passa ell. Uh-huh. Estan balcons. 1.000 euros, con derecho a baño y ascensor.
Home, que menys, no?
I ascensor.
Pagues 1.000 euros?
Sí, sí, és el que em dic.
Bueno, però no, pues... no ho seguiràs amb especial atenció, Carol?
No.
No?
No, francament no. Mm-hmm. No.
Creus sí. Que és important aquest tipus de visites o com ho valores?
Home, suposo que sí, perquè si hi ha molta gent que és cristiana i segueix el papa, doncs trobo que sí, que està bé. Ara, jo, francament, no. Tant se m'adona.
Tant se m'adona, vale.
Tant se m'adona.
Carmina, ¿cuál es tu opinión? A ver, cuéntame.
Pues yo casi como la Carol. Sí, está muy bien porque para nosotros que venga un personaje así, que es como el Cometa Halley, que viene una vez cada X años.
Cometa Halley.
Sí, pues verdad, sí, y revoluciona un poco la ciudad, un poco la gente, que yo lo veo muy bien pues para la gente que sea católica. Entonces, yo, bueno, pues lo seguiré un poco por la tele, pero no tendré el fervor que tienen, por ejemplo,
Clara Inés.
La Clara Inés, que es más devota.
Ah, le pregunto.
Y ya está, y ya está. Pero que vaya. A mí ni me molesta ni me.
No te gusta ir a. O sea, os preguntaba, ¿vais a ir a alguno de los actos que se han preparado? Y me decías, no, a mí ya no me gusta ir a ciertos tipos
No. Cuando hay tanta aglomeración, a mí no. Me da mucho miedo. Tengo miedo que me empujen, me tiren. Yo estoy mal de los huesos, tengo fibromialgia. Y no. Yo, si lo puedo ver por la tele, pues lo veo también.
¿Lo veréis por la tele?
Lo veré. Lo veré porque me interesaré sí. Un poco lo que haga, pero no apareceré por ningún sitio de
no,
eso.
Jo no, jo sí de veure-ho perquè si surt Montserrat, si surt...
La Sagrada Família,
si surt tot això, penso, això és casa nostra. I és una cosa
por ahí
important.
Por ahí lo veré yo también.
Però si no. Ara, quan posi notícies, si poso notícies i surt, o facin un reportatge especial, mm-hmm. Pues sí, per dir, això és nostre. Nosaltres vivim aquí. Nosaltres tenim això. Ho tenim tot això que sortirà. Uh-huh. I després que vagi a la presó també ho trobo bé.
Que vagi a la presó
sí.
a visitar alguns sí. Interns,
sí.
No?
També uh-huh. Ho trobo bé, que també tenen dret a que vagi el papa o una persona important a veure'ls. Trobo que sí, uh-huh. Que està bé.
Bueno, a Craenessa tienes tú el... La misión, tú eres como un poco el otro lado, ¿no?
Ya,
porque me comentabas sí. Que tú vas a vivir eso de una forma especial, ¿no? Esta sí. Visita. Cuéntame, vas bueno, a ir a uno de los actos, además.
Sí, yo iré el día 9 en el estadio de Montjuïc, porque será una hora y media de oración.
Sí.
Y entonces, claro, para nosotros los católicos que tenemos una profundidad más mística, digámoslo de esta forma, pues es muy importante porque el Papa es como el hilo conductor, ¿no? Que hay como si, como si tuviésemos la presencia de Jesucristo, ¿no? Entonces va a hablar de paz, de armonía, de estos valores que de pronto ya como que se están perdiendo, ¿no? De reconciliación.
Esto será en el Estadio Companys, ¿no? Esto es el día 9.
El día 9.
Sí, creo que tenía, habías de traure como un ticket, o no, como una entrada, ¿no? Era, es gratis, sí, pero había que sacar la entrada,
sí,
antes.
Sí, yo como soy voluntaria en mi parroquia, entonces a través de los sacerdotes pues nos han inscrito y entonces yo iré con...
¿Y qué es lo que esperas de esta... de esta misa, ¿no? Porque no sé si es una misa, se llama así bien o no se puede llamar así, no lo
bueno,
sé.
Bueno,
te pregunto.
Creo que es una hora y media de oración, ¿no? Solamente de oración, no creo que haya misa, sino oración. ¿Qué espero? Yo espero que nos reconciliemos un poco con la humanidad, ¿no? Que tengamos un poco más de empatía con las necesidades, que el mensaje que nos dejó Jesucristo realmente lo continuemos como ha de ser, ¿no? Esta, por un lado, esto es lo que me gusta de la venida del Papa. No obstante, hay otra parte que no me gusta.
¿No te gusta? A ver, cuéntame.
Que es la parte económica, ¿no? Que me parece que es... he escuchado que es un gasto de casi 15 millones de euros. Cuando yo pienso que... ¿Por qué están en huelga los profesores? ¿Por qué están en huelga los médicos? ¿Por qué hay esto? Entonces, pienso que tanto dinero para la venida del Papa cuando Jesucristo seguro que no cobraría nada. Pero bueno, es que son otros tiempos también, ¿no? Donde hay tanta...
Claro, y es todo lo que conlleva, sobre todo supongo que...
La seguridad.
De seguridad, ¿no?
Es que es esto también, ¿no? Pero es que me parece 15 millones, no sé, tal vez...
Hombre, no, son bastante.
Dice, poquito más, ¿no? Pero a mí sí que me gusta.
Y, o sea, lo vas a disfrutar.
Yo lo disfruto mucho, muchísimo, porque soy una persona de oración. Entonces, saber que tengo al Papa, que voy a estar orando cerca de él, para mí esto es muy emocionante, la verdad que
¿Vas
sí.
a estar cerca o no?
Iré a Montjuïc.
¿Sabes dónde estás ubicada?
No sé, pero...
¿O no?
Yo, por ejemplo, estoy aquí, tengo a aquellas chicas aquí cerca,
sí,
aunque no
esté
tan cerca, y las siento que están cerca. Entonces, allí también. Porque seremos uno solamente en oración. Entonces, esto... llega, ¿no? Entonces seremos una voz.
A mí me sorprende bastante que vaya a hacer este acto en el Lluís Companys, ¿no? Cuando hace una semana que estaba Bad Bunny, ¿no? Es como, le dices, ¿no? Como que el escenario es como demasiado grande, pero bueno, si tú dices que eso es posible...
Sí, sí, creo que había muchas compañeras que querían ir y ya estaban las boletas agotadas.
Está agotado todo.
Sí, sí, o sea bueno, que...
Pues a ver si...
No, perdoneu, me sembla que no se mateix lloc.
Jo vaig ser a Montjuïc.
És Montjuïc al...
No és a dins de l'estadi?
A l'estadi, sí.
A l'estadi,
sí.
Però l'altre, el del Bad Bunny, era... Jo crec que són coses diferents, eh?
No, però també era dintre de l'estadi, el concert.
Sí, però em sembla que era un altre estadi que n'hi ha.
No, allà hi ha l'estadi olímpic, que és el de Lluís Companys, on va fer esta oració el Papa,
i
al Palau Sant Jordi.
Estava confosa.
Sí, sí, jo crec que és el mateix. Són dues figures diferents. A Madrid sí que coincideixen. En dies. Bueno, doncs ja m'ha quedat clar.
Sí.
Uno a dos. Una persona que està interessada.
Sí,
que,
sí, sí.
I dos, que, bueno, que lo veréis per la tele.
Sí.
Suposo que hi ha molta gent que ho seguirà per la tele, perquè suposo que amb aquesta visita a la Sagrada Família, doncs també això és un impacte econòmic. Ara que hablábamos de dinero, también a nivel, bueno, yo no sé si a Barcelona li cal més impacte turístic, però bueno, això ja seria un altre tema.
Eso es como toda la cosa, hay personas que no van a la iglesia a misa, pero sí les gusta ver las misas que dan por la tele. Pues esto es igual, mucha gente no irá, pero lo seguirá. Yo lo seguiré, no seguido, pero lo seguiré un poco para estar informada, pero que vaya que...
Bueno, me gustaría cambiar de tema, quería hablar de otra cosa, pero bueno, como ahora Clara Inés nos hablaba de esta huelga de los profesores, no sé si vosotras estáis un poquito al día, que ahora tienen hasta el jueves para votar, para validar de alguna manera aquest preacord amb el que s'ha arribat a la conselleria, per veure doncs, si segueixen amb aquestes vagues que amenaça amb ser una vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Ells han de votar si... doncs donen el recolzament a aquest preacord entre d'altres coses, també s'adjunta doncs, un augment de sou. ¿Qué opineu vosaltres? Clarines, empezamos contigo, porque tú nos apuntabas, ¿no? ese tema de ese dispendio, ¿no? De ese gasto que se va a hacer para la visita del Papa. Sí. Que, no sé si estás siguiendo todo este tema de esta problemática laboral y también estructural a veces de la educación, ¿no? Que tenemos aquí en Cataluña.
Sí, yo pienso que el tema de la educación es supremamente importante porque lo que siempre se ha dicho, ¿no? Es el futuro de los niños. Uh-huh. Entonces, yo pienso que es importantísimo dotar a las escuelas, a los colegios, de todas las necesidades que necesitan. Los profesores en Valencia, que es donde más se ha visto estas huelgas, pues consideran que 200 euros es muy poco la subida para lo que necesitan. Y yo pienso lo mismo, porque realmente las escuelas necesitan muchas cosas, muchas, para que los niños estén bien, los mismos profesores, porque uno dice, sí, la profesora esto, pero todo lo que conlleva un profesor, porque yo lo he visto, lo he vivido en colegios, ¿no? El tiempo, que a veces necesitan fotocopias, que a veces necesitan estos, que a veces no tienen. Entonces necesitan que se les dote más de esto. Si me permites, quisiera hacer un paréntesis.
Sí.
Es, me parece aterrador lo que ha pasado en Valencia con la maestra de 66 años, que un policía pues, la ha empujado. Entonces yo miraba en contraposición a esto lo que ha pasado con otras huelgas, ¿no? Donde, no sé, otros grupos.
Sí, que no se les trata con tanta violencia. No
existe la paridad, ¿no? Sí. El equilibrio, no hay. ¿Por qué a estas se les trata de esta forma tan desmesurada, con tanta violencia? Y a aquellos que propician la violencia se les trata más humanamente.
Bueno, aquí en Cataluña de eso sabemos bastante.
Es antagónico.
Sí, sí, sí. El 1 de octubre que hubieron cosas parecidas también.
Sí, pero yo sí soy de acuerdo con esto. Aunque sí también me preocupa lo que decía mi amiga Carmina, es que ¿quién me cuida a los niños?
Claro, els pares que es troben amb aquestes vagues, no? No sé si són directament damnificats moltes vegades d'aquestes, evidentment d'aquest dret a vaga que tenen doncs, a tot el sector educatiu, no, Carmina?
Sí, yo estoy de acuerdo con las huelgas, para empezar, ¿eh? Porque las huelgas sirven para conseguir lo que uno le pertenece. Porque hasta ahora todo se ha conseguido a base de huelgas, los semáforos, autobuses, todo. En el caso de los maestros, pues si ellos necesitan más, porque están con nuestros niños, que son los que están muchas horas, ellos son educadores, no son cuidadores que les vayas a... Ellos están para educar a tu hijo y para que aprendan. Pues lo veo muy bien y tienen que tener, igual que los enfermeros, los médicos, tienen que tener unos sueldos porque se lo merecen, porque ellos han estudiado unas carreras para que luego tengan derecho a cobrar un sueldo digno. Y veo bien lo de las huelgas. Claro que es un inconveniente el hecho de que ahora una madre que tenga dos o tres hijos y no tenga con quién dejarlos, o no va a trabajar y pierde, o paga una persona y es peor que lo que van a quitarle. O sea que yo, en este sentido, todo el mundo tenía que tener...
¿Cómo podemos conjugar esas dos cosas? Claro, es muy complicado.
Es que es muy complicado. Yo, por ejemplo, a mi niño, que el día que no, si no va a mi consejo, voy yo, cuando no ha habido guardería, el niño hay que tenerlo desde las 8 de la mañana hasta las 5 que viene mi hija. Pues a mí, en mi caso de mi hija, pues hay solución, que uno u otro lo ha hecho. Pero el caso de quien no tenga, o tenga dos o tres, eso tiene que ser horrible.
Sí que es verdad que hay servicios mínimos, ¿no? Pero a veces son tan mínimos que hay padres que deciden, pues al final
pero aquí esto tenía que mirarse de cómo arreglar, de darles sueldos dignos a toda esta gente que lo merece y ya está. Y en caso de que haya esto, lo que dices tú, algo mínimo para que algunas madres que no pueden dejarlos con otra persona, es que es un problema y eso solo el que lo vive lo sabe.
Carol, no sé qué opinas tú de tot plegat.
Bueno, com ella també, com la Clara Inés, que tenen que tenir un sou digne per poder treballar. I a part, més professors també, perquè avui en dia hi ha molts crios a la classe, luego no todos hablan, no parlen el mateix idioma.
Bueno, a la meva època eren molt més nens, eh?
Però tots parlaven
el discurs,
eren 40 i pico, el que passa que avui en dia el que hi ha són unes... una manera diferente.
Bueno, i els temps han canviat, els nens han canviat, i hi ha nens amb necessitats especials, hi ha nens que s'incorporen amb el que s'anomena matrícula viva, no? Nens que s'incorporen a meitat de curs que, per exemple, no saben ni l'idioma, no? Que tenen aquesta barrera, no?
Llavors, esclar, és molt complicat. Llavors, tenen que tenir un bon sou per portar això endavant i que posin més mestres, també. També és important que hagin més mestres. Jo trobo molt bé el de les vagues, també. El que passa és això, que si... després fan vaga, però és que els hi treuen també del sou.
Sí, clar.
Els hi treuen del sou, no és que copin el mateix sou.
Però si el problema està en los médicos, el señor Antonio mismo lleva 3 días yendo a visitas de médicos...
¿Quién es el señor Antonio?
Bueno, uno que conoce, un señor que conocemos nosotros en la tertulia.
Nuestro profesor de poesía.
Sí, vale, profesor de poesía, vale. Es el autor de las...
Claro, señor Antonio, digo, no sé quién es.
Es el autor de las 5 obras. Pues lleva 3 días yendo al médico y las 3 veces le han anulado la visita.
Vaya.
Pues todo esto viene referido a lo mismo, a las huelgas. A mí me han dado para hacerme un análisis a final de mes. La visita de 15 días después, o sea que es que esto todo repercute en nosotros.
Claro.
Pues oye, hay que tener contento al que hay que tener contento, darle lo que se merece y todos contentos.
Bueno, a ver cómo acaba todo.
A ver, pues mira,
mano sabremos,
que un poco, que no sé, es que hay otras cosas que se malgasta el dinero en otras cosas que se podía meter en estas, que son las que del día a día, ¿vale? Lo del Papa, que decía ella, que hay un gasto muy grande. Pues sí, la verdad que sí, podían hacer menos gasto y repartirlo para otro lado. Y ya está.
Carmina, no, lástima que no hayáis llegado vosotras a presidenta.
Uy, sí. Madre de Dios.
¿No? Yo la veo, ¿eh? Yo te veo a ti, Carmina.
Bueno, la
presidenta
Carmina.
No, pero liadora sí.
¿Liadora?
Sí,
liadora,
vale.
Claro.
Lianta.
Consejera.
Lianta.
Esteu posant aquests dies molt l'aire condicionat, Carol, per exemple? No? Amb aquestes pujades de temperatures, no? Encara no?
Sí, l'he posat, però un ratet només.
Un ratet?
Sí, un ratet només.
Vosotras?
Jo no tengo.
No? Tu no tienes aire?
No.
No, porque yo soy de tierra caliente y entonces me agrada.
Bueno, tú aquí estás la mar de bien,
sí,
¿no?
Sí.
No hace tanta calor para ella.
Yo abro el balcón y abro la cocina y ya tengo el aire acondicionado.
No, més que res ho dic perquè la llum a partir d'ahir ha pujat, pujarà, perquè es tornen a pujar els impostos que es van retallar pel tema de la guerra d'Iran, doncs es veu que la guerra, jo que sàpiga, la guerra continua, no? Però el tema de la pujada de l'IVA s'havia rebaixat un 10%, però ara es torna a recuperar.
El 21%.
Ajà, el
21%. Sí, sí.
Sí, vosaltres això com lo gestionáis? ¿Os frenáis a la hora de consumir? ¿O cómo se gestiona un poco todas estas
subidas? Yo no sé lo que pasa, pero el recibo que cada mes es terrorífico. Y el que vivo sola, y yo no sé cómo
¿El recibo de la luz?
Sí, ¿o de qué? Hablo del de la luz.
El de la luz.
El gas gastó muy poco, casi.
Pero el gas también ha subido bastante, ¿eh?
También el 21%.
Pero gasto menos, porque yo más bien gasto por la ducha, que esa es diaria. Pero ahí, y la cocina muy poquito. O sea, que lo que más gasto es de luz. No sé por qué, si estoy sola. No pongo la tele. No veo la tele casi nada.
¿No ves la tele ya?
No, casi nada. Lo único que tengo un problema es que a veces me dejo las luces encendidas, eso sí.
A ver, que no sea eso, la factura.
No, pero no sé, a lo mejor es que tengo alguna cosa mal, pero sí, sí, pago mucha luz. Pero
es, también es cierto que es que si tú miras la factura, por ejemplo, del gas, que yo lo miro, porque a mí me ha pasado que las lecturas estimadas, a veces las estimaciones
son muy al alza.
Sí, entonces tengo que ir a mirar el contador y digo, joder, se han pasado en tantos metros cúbicos de gas, me ha pasado. Pero a mí lo que me parece muy injusto es que en las facturas de la luz o del gas ponga consumición, por ejemplo, 20 euros, perfecto. Pero es que esos 20 euros se convierten a veces en 60 euros.
Impuestos.
Porque si el alquiler de no sé qué... ¿Por qué a todo le tienen que estar subiendo el 21%? Cobren lo que estamos consumiendo.
Sí,
¿y es
esto?
Claro, me parece. Es una burrada. Ya has gastado lo que dices tú, 20 euros has gastado. El resto todo es que te lo han puesto ahí y te lo han cobrado. Pero eso ya toda la vida ha sido así, Y el agua lo mismo y el gas lo mismo.
Yo tengo el gas solamente para ducharme, realmente, porque como no puedo tener estufa de gas ni esto... Y yo me quedo aterrada, digo, Dios mío, pero si yo solamente tengo para la ducha y no es que me dure en la ducha ni nada de esto. Y sin embargo veo que me ha pasado 8 euros de consumición
de
y el resto de gas y el resto son los impuestos. Digo, pero me llega a 30, digo, pero eso no puede ser, Dios mío. Entonces, y a veces me pongo a pensar, gente que no sabe, por ejemplo, mirar la factura realmente, porque cuando, claro... la lectura es estimada, ya te digo que se sube. Y hay gente que no mira esto. Y yo, a mí me ha subido hasta 12 metros cúbicos uh-huh. de gas porque ha sido estimada. Y yo inmediatamente llamo.
Me siento entonces te la actualizan,
sí,
¿no?
Sí, sí, uh-huh, sí. Uh-huh. Es verdad que sí. Y te mandan nuevamente factura. Me dicen, no pagues hasta que no te lo arreglemos. Claro. Le digo, no, es que yo no pagaré hasta que no me lo arreglen. Uh-huh. Claro, es que uh-huh. después es un problema.
Es un nosotros en la torre teníamos que nos venía estimada porque desde octubre a marzo íbamos menos. Y venía lectura estimada, ta, ta, ta. Llegó un momento en que, claro, yo siempre llamaba y decía la misma lectura. Y un día me llamaron. Digo, ¿cómo no va a ser la misma lectura si no estoy? Y al final me lo devolvieron. Uh-huh. Claro, si tú no vas, no gastas. Y si cada vez te ponen 20 euros porque piensan que los has gastado, llegó un momento en que había gastado y se lo dije, no, mírelo. Y ahora como ya se le, ya tienes el contador de esos que sí. ya, la, eso, ya no ha pasado nada, pero de aquella, me acuerdo que reclamamos y nos devolvieron, no me acuerdo cuánto, uh-huh. pero sí.
Bueno, pues chicas, nos hemos quedado ya casi sin tiempo.
Bueno. No me digas.
¿Sí? ¿Volías a decir alguna cosa, Carol? No. Avui has parlat poc,
molt
para
poc.
Lo que tú eres.
Molt poc, molt poc.
¿Volies afegir alguna cosa
més? És el sitio.
Ah, és que el teu lloc és aquest.
Claro, ah. És aquest sitio de ellas ese.
Bueno, proper dia...
Lo siento.
No passa nada. El proper dia, doncs...
Al meu lloc.
Et posarem al teu lloc.
No, noies, que no era una cosa per parlar i dir la meva opinió i ja està, que a vegades pues, poc... No sé, puc parlar. Parleu d'una altra cosa, parlem d'una altra cosa i tinc més coses a dir, mm-hmm. però aquí no.
Bueno, ja sabeu que si vosaltres teniu algun tema, alguna cosa que us inquiete, també no. Nosaltres la podem recollir.
Sí, a mi me gustaría, lo de los patinetes.
Sí? Lo de los patinetes us inquieta, vale, mm-hmm. lo apuntamos para el próximo día, mm-hmm. ¿sí? ¿Estem d'acord?
Y bueno, sí. también íbamos a hablar que no se ha hablado de la seguridad de Hospitalet.
Otro
el
gran melón.
Que es Estela Marinera, ¿eh? Uh-huh. Pero Tela.
Se está trabajando con Uy. Diferentes planes.
Hospitalet se ha vuelto...
Entra es al dispositivo Bastió a ver así...
¿Hospitalet solo? Bueno... Pasa tot arreu.
Escucha, pero es que es lo más cercano que tengo. Si pues es que en Belviche cada día oyes a quien le han tirado de aquí, a otro le han empujado, así, sobre todo sí. los veintitantos que es cuando se cobra. Uh-huh. Yo a veces escucho y digo, madre de Dios...
Bueno, chicas, nos vemos próximamente.
Sí,
¿sí? Sí, volvemos. Sí. Carmina, sí.
En la próxima.
La Carol, la Inés, muchísimas gracias.
A ti,
muchas gracias. La visita del Papa, ya nos contarás.
Gracias, sí, sí ya hablaré por todos.
Molt bé. Nosaltres ho deixem aquí, esperem que us hagin interessat els temes que avui us hem posat sobre la taula. Us esperem la propera setmana. Gràcies.